L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareig. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. I avui aquí a la ràdio parlarem una llarga estona d'un calendari. Ja fa molts de dies que ha començat aquest 2025, però clar, el calendari dura fins a el desembre, fins al dia 31 de desembre de 2025. Parlarem d'aquest calendari històric aquí a casa nostra, el calendari de l'Ermità, que justament aquest 2025 en el que ens trobem immersos ja celebren ni més ni menys que 150, repetim, 150 anys de la seva publicació. La primera, que va ser precisament, si obren el llibre, doncs la trobaran a la següent pàgina, que va ser el 1876. Parlarem d'aquest calendari de l'Ermità avui aquí a la ràdio, i ens fa especial il·lusió que així sigui, amb el Norbert Tomàs i Bilbeny, el director d'aquest calendari i d'edicions de l'Ermità. Norbert, què tal? Molt bon dia i bona hora, i ben tornat a Vilablareig, com es diu? Com
Hola,
estàs?
Molt bon dia, altra vegada, una vegada més, que sempre m'heu rebut amb molta consideració, però aquest any a veure si expliquem coses diferents.
Sí, home, coses diferents com, per exemple, que són 150 anys i obrim, com dèiem, aquest llibre que és nou, i a la contraportada, a part d'aquest calendari, fins i tot hi veiem color, que els habituals que ens havíeu portat eren en blanc i negre, aquest hi ha color, i a més són 150 anys, com dèiem, obrim el calendari i ja ens trobem amb aquest 1876.
Exacte. És el que us deia, moltes vegades hi ha vingut aquí a explicar el calendari, els continguts, i ho seguirem fent, però al ser aquesta efemèride val la pena explicar quines novetats hi ha, sobretot doncs, perquè hem volgut fer un dossier per explicar orígens, no? Qui el va fer i com eren aquests calendaris al segle XIX quan va néixer aquest. I llavors hem borsat una mica la història i és el que intentem explicar aquí, no?
Clar, són 1875, 1876, 2025 l'any que estem. Explica'ns una mica aquesta història, perquè clar, és una història de 150 anys, Norbert.
Exacte, la podem explicar perquè de fet ha estat sempre en mans de la família, qui ho ha gestionat i qui l'ha editat, no? I per tant, aquest calendari el va crear el meu rebesavi. I això és el que ens permet anar una mica a conèixer els orígens d'aquest tipus de calendaris. I d'aquest tipus, perquè si bé he conegut molts calendaris vuitcentistes que ja han anat desapareixent al llarg dels anys, i aquest és un pervivent d'aquells calendaris, no sabem massa qui els feia i per què els feia. En els calendaris que ens queden sempre apareix qui a peu de portada, doncs qui l'imprimia, no? Però una cosa és ser l'impressor i l'altra és aquell que dota de continguts el calendari, ha de ser una persona instruïda. I en aquí jo sabia poques coses del besavi, podien quedar algunes cartes, alguna imatge. En temps de la guerra es va cremar tot l'arxiu i per tant hem hagut d'anar a buscar informació en arxius antics i en registres, i bé, hem anat a buscar doncs qui era aquest personatge.
I qui era aquest personatge?
Doncs
aquí és el quid de la qüestió, Norbert, qui era aquest personatge?
A veure, els calendaris antics, qui els feia era gent instruïda, evidentment. Pensem que en el segle XIX, al començament del segle XIX a Espanya, hi havia un 90 i pico d'analfabetisme. I per tant, qui feia calendaris eren o astrònoms, matemàtics, metges, gent amb instrucció. En el cas aquest, el senyor Antoni Maria Morera i Colom, els seus avis eren pagesos i el seu pare va ser espardenyer, és a dir, un menestral. El seu germà ajudava el pare a fer espardenyes amb un ajudant que venia de Gramunt. I ells vivien a Tàrrega, que en aquell moment, home, era una ciutat, capital de comarca, important, eh? Però ell als 20 anys ja apareix en el padró del municipi com escrivà. Per tant, venint d'on venia, segurament hauria de ser una persona, un noi, que hauria de destacar en els seus coneixements i li haurien de dedicar certa instrucció. Llavors ell, quan es va casar, va anar cap a Barcelona i es va dedicar doncs, a la primera ensenyança. Va ser mestre de primera ensenyança. Però immediatament després ell ja va crear una petita acadèmia per ensenyar peritatge mercantil. Pensem que el peritatge mercantil en aquell moment, moment de la revolució industrial, doncs era necessari aquests coneixements sobre certs coneixements matemàtics i de càlcul d'interessos per a les empreses, així. Llavors ell de seguida va destacar amb aquests coneixements, el Foment del Treball el va contractar, va acabar sent director d'una acadèmia de Foment del Treball per ensenyar això. És clar, amb això al final va ser revisor dels llibres de comptabilitat dels bancs, perquè ell ja en tenia d'interessos compostos, no? De fet, ell va publicar un llibre en castellà i en francès amb totes les taules per poder en els comerços i en els bancs seguir d'una forma fàcil els interessos, calcular els interessos compostos, que avui dia, perquè els ho entengueu els que estudieu matemàtiques, és el que són les derivades en matemàtiques, sí, no? Sí. Càlculs lents, llargs. A partir d'aquí, això segurament que li va ajudar doncs, a créixer econòmicament, a relacionar-se amb empresaris, i així es va ser. I al final la seva vida doncs, va anar acomodant-se, fins al punt de que va ser una persona que es va construir una caseta senzilla a les afores de la Barcelona, en aquell moment encara dins de muralles. Ell se'n va anar a Gràcia, va comprar uns terrenys a sota del Parc Güell i allà va construir-se una casa que, a més, li va adjuntar un oratori dedicat a una Mare de Déu. Ell es va enamorar d'una imatge, li va dedicar un oratori, el va fer públic i aquest és el que va donar nom al Barri de la Salut de Gràcia. I avui dia es conserva una capella, està protegida de patrimoni, que és la capella fundacional de la Salut del Barri de Gràcia. Per tant, és una persona, en fi, que va anar fent coses. Ell no era editor i, en canvi, va publicar uns quants calendaris, algun llibre sobre el sistema planetari, per exemple, o alguna altra publicació en aquest sentit, però calendaris mercantils. I la importància de la seva aportació en el món del calendari és que abans de publicar el calendari de l'ermità, molts anys abans, ell va publicar un altre calendari que servia de guia i tenia uns càlculs fets per poder publicar o editar altres calendaris. Era com un petit tractat en què, amb taules perpètues, ell en deia Calendario Histórico Universal Perpetuo. I servia per això, per una colla d'anys. I el va publicar just en un moment molt, molt precís. Era el moment en què Espanya, que havia viscut sota el regnat de Ferran VII, que era un monarca absolutista i havia prohibit l'edició de diaris i calendaris, doncs al final, amb la mort del monarca i amb la Constitució...
I això que el calendari sí. En un principi era castellà, vull dir que va tardar molts anys a fer-se en català.
Sí, tots els calendaris que es van fer...
Vull dir que pràcticament fins als 2000 llargs, el 2015, sí. Em sembla, o... que es va començar també a editar en català.
Exacte. Això té una motivació. De fet, tots els calendaris del segle XIX estaven escrits en castellà, tots, excepte molt al final, ja en temps de la Renaixença, va aparèixer un calendari ja escrit en català. I fins al segle XX no comencen a aparèixer més calendaris escrits en català. Ell, aquest ermitanyo que va fer... Al principi era un calendari dirigit al Principat de Catalunya, però també a Osca, a València, França de Ponent, Navarra, inclús, i tenia ganes d'exportar-lo a Sud-amèrica. Sembla que algun any ho va arribar a fer. O sigui, per tant, ell volia fer un calendari que traspassés fronteres i que fos bueno, molt, que s'edités d'una forma important. Això va anar continuant i llavors, sí, ja tenim el moment al segle XX amb les noves normes ortogràfiques del Pompeu Fabra i l'edició de publicacions en català, però ell tenia aquesta formació, ell, el seu fill, també una formació doncs, en castellà i amb l'interès d'ampliar aquest comerç del calendari més enllà del Principat. Però amb tot això va venir la Guerra Civil, amb molts alts i baixos, canvis d'orientació de la publicació, i quan ve la dictadura d'en Franco, tots els calendaris s'editaran en castellà, i el meu pare, en l'any 75, va tenir l'oportunitat de comprar el calendari dels pagesos, que llavors aquest calendari el va traduir al català, i va tenir molt d'èxit. Però el calendari en castellà de l'Ermitaño també
encara
tenia...
Encara feia en castellà.
Es feia en castellà i tenia molt de públic. Penseu que allà on es venia més era en el món pagès, per la formació que havien tingut, que parlaven català però no sabien llegir el català. I llavors, com que hi ha hagut públic per tots els calendaris, va anar continuant. Però, en fi, fins que jo, quan he agafat les regnes d'aquesta publicació, doncs he fet amb els dos idiomes i els dos funcionen, i el català doncs està creixent d'una forma important i s'està consolidant. Per tant, tenim aquí els dos idiomes.
Clar, són 150 anys a Norbert, ja ho posa a més a la portada, número extraordinari, amb més continguts. Quan i com va néixer el calendari més tradicional? Clar, ha tingut moments i moments, i també dius que durant aquesta etapa també has investigat molt, però hi ha papers que s'han perdut. Parlaves de la Guerra Civil Espanyola, sí. Es va perdre coses aquí.
Es van perdre i ells es lamentaven perquè el seu fill també es va dedicar doncs, a publicar una revista i tenien un despatx amb molta documentació històrica antiga i passat la Guerra Civil ells ho expliquen en una revista dient doncs, hem perdut tot l'arxiu familiar valuosíssim. Jo crec que hauria de ser així, la família històricament sempre ha guardat i ha conservat molta documentació sempre el que ha pogut. Alguna cosa m'ha quedat, alguna molt poca, i si allò és una mostra del que havien tingut, podien ser coses fabuloses, de llibres antics, de documentació, de cartes, de coses que explicarien molt la història antiga. En fi, això va desaparèixer, i llavors ara el que hem de fer és anar buscant doncs, arxius i anar recuperant, anar traient aquest relat, no?, de com, doncs, com eren les publicacions antigament.
Perquè, clar, si mirem la publicació del 1876 amb aquesta població que ens portes del 2025, hi han coses que encara segueixen?
A veure, els calendaris segueixen mantenint la informació bàsica pròpia que els identifica com a tals.
És a dir, l'hora que sortia la lluna, l'hora que sortia el sol, el 1876 i el 1875 ja hi era?
Sí, sí, era així. Els calendaris, ja inclús del segle XVIII i d'abans, sempre s'havien publicat les sortides i postes de sol i de lluna. La lluna era molt important, les llunacions sempre s'han publicat lligades en els canvis de pronòstics del temps i el santoral, molt utilitzat, i les festes mòbils eren importants, situar-les en el calendari. A més, els calendaris tots tenien una informació bàsica de cronologia, de dades astronòmiques, i ja en el segle XIX, doncs, el que eren les fires, mercats i festes majors també era una cosa molt, molt publicada. En el segle XIX entren en competència les diferents publicacions i van creixent en continguts, amb informacions, amb gravats, amb il·lustracions, etc. El calendari de l'ermità es manté bastant fidel a com eren antigament els calendaris, però també fa això, també va començar a publicar informacions noves. Per exemple, hi va haver uns quants anys que publicava remeis tradicionals que eren de molt interès pel pagès, no? Sobretot per les hèrnies, pels refredats, per les contusions, etc. Doncs remeis populars, que va ser això molt, molt, molt difós i molt ben acollit. Després, amb el pas dels anys, aquest calendari doncs, ha anat incorporant altres seccions fixes, bastant fixes, ja porten més de 100 anys publicant una crònica anual. L'aspecte cronològic, històric, sempre ha sigut interès, i també la secció dels centenaris. Conserva aquelles imatges que l'identifiquen, per exemple, la coberta segueix sent el mateix, aquest frare astrònom que mira el cel i l'univers, i a dins doncs, hi ha aquelles imatges mensuals dels zodiacals en què hi ha unes escenes doncs, de la vida quotidiana de la vida, en què són imatges romàntiques, d'un gravador de l'època del gust romàntic. I també les que identifiquen les seccions de fires, mercats i festes majors també són imatges de l'Argemí, un gran il·lustrador de l'època. I nosaltres, amb la publicació actual, seguim mantenint una mica aquest interès, és a dir, anem ampliant informacions, però volem sempre tenir una mirada en les costums i tradicions del nostre país que ens identifica culturalment i també treure a la llum també moltes imatges de grans dibuixants i grans il·lustradors que estem oblidant i que queden perdudes doncs, en publicacions històriques precioses com són, no sé, la Campana de Gràcia, l'Esquella de la Torratxa, el Patufet, la revista de Cidallà, etc. Totes aquestes publicacions hi havia molta il·lustració i la volem reivindicar perquè hem tingut grans il·lustradors a Catalunya. I per què hem tingut grans il·lustradors? Perquè hem tingut una indústria editorial molt important. I per què hem tingut una indústria editorial i de calendaris important? Doncs perquè els nostres orígens ja de la Revolució Industrial eren fabricants de teixits, importadors de cotó, i amb això és el que es feia la pasta de paper, també amb el drap, no? Llavors una cosa portava a l'altra. Tenint matèria prima, tenint importació, exportació i gran comerç, doncs va fer que la indústria editorial creixés molt en aquest segle.
Ara, Norbert, parles d'història, parles de la Revolució Industrial i en aquest número extraordinari també heu incorporat articles de memòria històrica, la història dels 150 anys, com és lògic, d'aquests 150 anys del calendari de l'Ermita, els inicis de la meteorologia catalana, també les tradicions de felicitacions de Nadal, la tradició dels Tres Tombs, els 2.800 anys dels primers Jocs Olímpics...
Exacte, tot això. De fet, és un calendari... Els últims anys li donaven un leitmotiv, un tema sobre el qual basàvem els articles i els continguts. Aquest any és tot història, contingut històric. A part dels orígens del senyor que feia el calendari, dels orígens d'aquest calendari, també parlem una mica del context del moment, de com es vivia en el 1876, per entendre, perquè era una època en què encara no hi havia telèfon, la gent vivia a casa amb llum d'oli... En fi, la ciutat estava creixent, però el senyor Morera, quan era jove, havia viscut en una ciutat dins de muralla encara. Vull dir, hem d'entendre i ens hem de posar la pell del seu moment per veure la importància que representa el fer en aquells moments una publicació d'aquest tipus. I ara tots els nostres col·laboradors, gent de molt de prestigi...
Clar, hi ha col·laboradors de nivell, digues noms.
A part de Fra Valentí Serra, que per cert aquest any... per tercer cop fa una proposta del calendari de l'Hortolà diferent a les que havien publicat anys enrere, i sobretot el gran valor d'aquesta aportació seva és que ens parla de moltes hortalisses pròpies del nostre país, de moltes varietats que coneixem poc i que val la pena recuperar i tenir-les presents, però després tenim un article, bueno, el senyor Marcelí Virgili,
que també ha tret un llibre, que també ha tret un llibre sobre la xocolata.
Acaba de treure aquest llibre sobre la xocolata i parla doncs del temps, del tempus fugit, de com es representava l'home del temps, amb aquest caràcter doncs divertit com ell ho explica. Però tenim en Tomàs Molina, que també ens parla dels inicis de la meteorologia a Catalunya, també en els finals del segle XIX. El Víctor Pàmies, que sempre ens fa un recull de dites, és un gran paremiòleg i lingüista que tenim en el nostre país, però també ha fet un articlet per parlar-nos de que en el segle XIX, quan va néixer el calendari, hi havia una sèrie de gent estudiosa i que tenien interès per aquest gènere i van fer uns reculls de dites en
Mira,
el seu moment.
Mira, obro, per exemple, pel març el sol rega i l'aigua crema i si no podes pel març no veremaràs pas. Per exemple, pel mes de març, eh?
Sí, sí, sí. Bé, hi ha aquestes dites pròpies del temps en el camp, no? Que ens orienten, no? També tenim això, les col·laboracions doncs, d'en Xavier Cordomí, que ens parla dels tres tombs de Barcelona, 200 anys, o parlem de la festa dels Tonis de Taradell, o parlem d'en Víctor, ja us ho diré, ens parla dels 2.800 anys dels primers Jocs Olímpics, que no és que sigui important pels jocs en si, com a jocs, sinó com a cronologia. Amb la cronologia, durant moltes dècades, es comptaven els anys per si era el primer, segon, tercer o quart any de l'Olimpíada. I clar, hem perdut el coneixement de la cronologia. Per això nosaltres ho publiquem i també ho expliquem, amb secrets del calendari, al principi de tot. Doncs intentem explicar aquestes coses que ara queden com antigues o oblidades o desconegudes i que no entenem per què els calendaris tota la vida ho han anat publicant. I doncs anem fent aquest recordatori d'aquests orígens de com es comptabilitzava el temps. També fem un article que ens interessa molt sobre els comerços històrics. Aquells comerços que...
Molts ja tancats, per cert.
Molts estan tancant, ells estan federats, molts són del segle XIX, també, d'aquest context dels orígens del calendari de l'ermità, alguns ja que venen de 200 i 300 anys, i estan tancant, però és un fenomen que passa també a Barcelona com passa a París o passa a Londres. Allà estan buscant també alternatives de com mantenir-los i com, perquè són una memòria, són petits museus que ens expliquen molt de com vivien els nostres avis, però també a la vegada és una font d'informació que ens identifica com a país, la nostra cultura, no? I com érem. I per tant és important alguns poder-los preservar. Per sort a Catalunya tenim dues iniciatives molt importants, com són les botigues de Calaf, que us recomano vivament que les visiteu. Hi han 8 botigues que es conserven exactament com eren en el seu temps. I després les del Pallars Jussà, el poble de Salàs, que també han fet un recull de materials i una recreació de com eren aquests comerços. Curiosament, la que va fundar aquesta Associació de Comerços Històrics de Catalunya va ser la filla d'en Pau Picasso.
Ostres!
Vull dir que curiositats n'hi ha moltes. Doncs perquè aneu llegint totes aquestes informacions que anem publicant, en el breu espai que ens permet el calendari, malgrat que hem augmentat pàgines, però, en fi, aquí ho teniu.
Clar, són molts anys, parlaves dels inicis del calendari, deia que no era editor, ara sí, del Rebesavi, el protagonista d'avui, en Norbert, ara ja sí que és editor. Clar, no sé com has vist evolucionar aquests calendaris també i com a estudiós del calendari, perquè has fet llibres de calendaris, tu.
Bé, jo sóc un aficionat al coneixement de la història dels calendaris, no sóc historiador pròpiament dit, no? Però aquí hi ha iniciativa dels Tonis de Taradell que un dia em van dir per què no fem una exposició sobre el calendari? I dic, home, doncs jo n'he vist amb llibreters de vell que en tenen alguns que són curiosos, a veure si els podem comprar i els podem exposar aquí en una vitrina. I així vam iniciar una col·lecció que sense voler doncs ha anat creixent i jo el que he fet més que buscar coses boniques i espectaculars és anat a buscar aquells calendaris, encara que siguin molt senzills, que ens aportin alguna informació, algun perquè, alguna curiositat. I m'he donat compte que estan pleníssims d'informació. I és un tema gens estudiat, ni aquí ni a fora del nostre país. És a dir, busqueu per les xarxes o per internet, no trobareu estudis sobre la història dels calendaris del segle XIX o del segle XVIII. I és que l'únic que s'ha publicat són petites monografies d'alguna capçalera, d'algun diari conegut d'algun país, no? Però són coses aïllades que s'han de mirar de cosir i d'entendre, perquè jo el que he vist és que, home, amb un calendari de Màlaga publiquen en portada un gravat que l'he vist publicat amb una portada d'un calendari a Itàlia 40 anys abans. És exactament el mateix gravat. Què passava aquí? Hi havia un comerç de gravats internacional. O, per exemple, calendaris que els veiem que es venien aquí a Barcelona i els distribuïen els farmacèutics i que estan escrits en castellà, però estaven publicats als Estats Units o Anglaterra per ser regalats en els comerços d'aquí. Per tant, hi havia un interès, hi havia una importació de calendaris americans que s'anunciaven als diaris. I han arreglat els calendaris americans. I en fi, doncs tot això, a dins queda una informació amagada que suposo que s'ha vist sempre com una publicació menor, que a més a l'acabar l'any la gent el llançava o el cremava a la foguera, a la llar de foc, i per tant han quedat pocs vestigis, i suposo que els historiadors han anat més a les hemeroteques dels diaris i als arxius generals que no pas en aquestes modestes publicacions. I jo recomano que algú s'hi dediqui i faci un estudi, perquè és que és una font d'informació de com es vivia, de com es, bueno, les motivacions dels editors, dels gravadors, de les competències que hi havia entre ells, com es copiaven i com es renyien, anaven a judici per un tema de drets d'autor també. Passaven moltes coses, no? I el paper de la dona, per exemple, que queda amagat, però que era una persona molt implicada en la botiga quan es venia, però també la rere botiga per enquadernar, per estampar, per moltes feines que es feien en les edicions, no?
I el que és curiós, vull dir, ara tots tenim mòbil, la gran majoria, però jo continuo fent servir el calendari de paper. Vull dir, necessito veure el calendari de què hi ha aquest mes de març en perspectiva, aviam quines són les properes festivitats, quan arriba la primavera, que d'aquí, per exemple, miro que el dia 20 de març comença la primavera, quan arriba la Setmana Santa. Això, clar, ho veig amb el d'això de paper, perquè si ho vaig seguint només pel mòbil, no m'enteraré de moltes coses, també.
Tot són eines complementàries, i aquí jo diré el que sempre s'ha dit, no? Quan va aparèixer la televisió, això acabarà amb la ràdio. Ha acabat amb vosaltres? No.
Jo crec que no, estem fent
ràdio.
I vosaltres també feu podcast, sí, que ara hi entrarem.
També. Llavors, si entreu en una llibreria avui dia, està plena de calendaris editats en paper, molts calendaris hi ha, diferents, però la gent, per exemple, es pensa el calendari... I el calendari de la nevera és imprescindible. Sí, sí. Com les famílies organitzen les tasques del dia a dia amb un paperet que es penja amb un imant a la nevera. És que si no aniríem de bòlit, no? A la festa del nen s'ha de dur al metge, hem de comprar això, comença l'escola, hem demanat no sé què. És a dir, la família s'organitza a través d'un paper que s'enganxa a la nevera, i els calendaris en paper segueixen sent útils. Tota la informació que hi ha en aquest calendari, que són milers de dades tabulades i compendiades aquí dins, si les heu de buscar a través d'internet o del mòbil, us tornareu bojos. Perquè jo mateix ja tinc dificultat per certificar moltes d'aquestes dades que hi ha allà dins. I us ho puc demostrar, és dir, si voleu buscar festes majors, molts ajuntaments les anuncien, però molts d'altres no. I la feina és que trobar, a veure... si tenen la data que es preveu de festa major per l'any que ve, que aquesta és la gràcia, que no t'ho diguin un mes abans.
El mes de maig.
Per exemple, que per cert, ho sento molt, i ara disculpa, em veig que heu fet aquí una fira, un mercat de Nadal, i que no l'he anunciat.
Ah, mira, pel proper any, pel 2026.
Segur que ho incorporo.
Per la fira de la tardor també ho hauries de posar, vull dir, tenim una fira espectacular que ja portem unes quantes edicions per donar la benvinguda a la tardor.
Doncs vinga. Vinga,
ja te passaré dades.
Penseu que no tot i cap, el Vilablareix ho posaré, però em sap molt greu aquells pobles petits, perquè n'hi ha tants a Catalunya, és que no hi cabrien amb aquest calendari. I això que publico 1.400 festes majors. I ens deixem molts petits poblets, que per cert aquest any...
Hi ha més dies que llangonisses, que això és una de les coses que trobarem en aquest calendari.
Sí, 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 sí. I aquest any faig difusió dels micropobles, perquè me'ls estimo molt. És el nostre paisatge, el nostre país, que contenen quantitat d'història i d'informació, i els hem de recolzar, els hem de donar a conèixer.
Parlava de la ràdio, ara hi ha el fenomen podcast. Vosaltres també us heu pujat al carro.
Bé, sí, perquè hi ha tot el que són els articles d'autor, els hi hem demanat als autors que ens ho gravin ells de viva veu, i això té una doble funció.
Clar, teniu primer... molta gent de mitjans de comunicació, el Jaume Noll, el Marcelí, el sí. Tomàs Molina...
Sí, o el frare, que està sí. acostumat a parlar en públic, no? Per dir-ho d'alguna manera, les seves homilies. Però, home, escoltar-los amb ells és molt diferent que llegir-ho en un paper i imaginar-s'ho. Es percep d'una altra manera. I té una doble funció. Primer, aquella gent de certa edat que l'han comprat tota la vida, doncs els fills que li compren al pare o a l'avi el calendari li poden dir, mira, doncs pots passar una estona escoltant-ho directament, però després també per qualsevol persona sentir-ho del propi autor té una màgia que no té el paper, i com que avui dia això és molt fàcil vincular-ho i lligar-ho amb un codi QR, doncs amb el mòbil de seguida podreu sentir aquestes veus.
A mi el que m'agrada molt són les dites, eh? Març Marçot mata l'ovella i l'ovellot, i la vella a la vora del foc, i la jove si la trop. Hi ha moltes i moltes dites en aquest calendari. Vull dir, allò de... ens trobem un dinar familiar, t'estudies una mica sí. el calendari i quedes... ostres, quina eminència, no?
Sí. I busquem cada any un tema diferent per anar-los agrupant i anar-los, en fi, anar coneixent la diversitat de funcions del calendari. Ara deixa'm dir una cosa, jo quan al principi deia que el que feia el calendari tenia que ser una persona instruïda, com si el poble fos analfabet, el poble no era analfabet, la gent del camp, el pagès, era molt savi, tan savi que l'urbanit actual vol el calendari per saber les sembres i plantacions perquè li reconeix una saviesa del pagès que hem perdut i que l'hem de recuperar. El pagès dominava el temps de cronològic i el temps climàtic a través de les dites. Llavors sí que si el pagès veia que era un determinat sant, a partir d'aquí ell sabia calcular i sabia el que tenia que fer. Per una banda, sabia quines plantacions tocava en cada moment o quan s'esqueia una festivitat.
Per ara exemple, parlaves, per exemple, del març, el més consagrat al patriarca Sant Josep, per exemple.
Sí. Sí, el mes de març, però vull dir que llavors quan arribava Setmana Santa deien dijous sant, carbasses a plantar, això sí. Ho tenien molt clar. O per exemple, ara Santa Caterina, quan es va celebrar, doncs de Santa Caterina a Nadal, un mes que val, ho tenien comptadíssim. O diuen de Nadal a Carnestoltes, 7 setmanes desinvoltes. Tu pregunta-li ara a qualsevol persona al carrer quantes setmanes passen de Nadal fins a Carnestoltes. La gent ha de començar a comptar.
Aquí ja ho tens.
Ningú s'ho ha plantejat. Però la gent popularment ho sabia i calculaven el temps i bueno, ja no diguem allò de Santa Llúcia un pas de puça, però n'hi ha moltes més dites
sí, sí, sí.
que ens van explicant com el dia es va allargant de mica en mica, no? Per Reis un pas de vells, per Sant Antoni un pas de dimoni, ja hi anem fent, i després com s'escurça la tardor, o sigui, hi ha moltes, i sobretot per les sembres, per Sant Francesc, que és l'època que s'ha de plantar les faves, etc. No? Doncs a partir d'aquest coneixement oral, que era molt, molt important, el calendari ajudava doncs, a situar-se en el temps i en les tasques de la vida laboral i festiva.
Ja tenim aquí el 2025, ja hi som immersos amb aquest calendari del pagès 150 anys, aquest número extraordinari. Trobaran tots els mesos de l'any, com dèiem, fins al 31 de desembre, però clar, a edicions de l'Ermità, feu més coses, vull dir, porteu ratafia, que a mi em feu molt feliç, també feu llibres, com deia abans, del Marcelí Virgili, del Jaume Nolla sobre la xocolata. No sé si traurem més coses aquest 2025.
Sí, tenim ja una colla de projectes editorials, ben aviat sortirà també de la col·lecció l'Ermità un llibre sobre campanes i campaners, de gent experta en aquest tema.
Campanes i campaners.
Sí, i el llenguatge de les campanes, la història, l'origen, les formes...
És a dir, per què sonen les campanes, a quines hores, què volen dir aquest so de la campana, perquè només sonen dues vegades...
I les formes i l'origen i la importància que han tingut les campanes a nivell d'Europa, les diferències que hi ha, les grans campanes que s'han construït, anècdotes de tot tipus. Tenim un llibre d'història sobre la història dels caputxins 400 anys, que explica molt bé la història d'aquesta ordre religiosa que va influir molt en la cultura popular i en la vida quotidiana del nostre país. Després traurem algun llibre sobre, no en dubteu, sobre el Joan Amades, aprofitant també el mil·lenari. Hi hauran moltes... reeditarem llibres que se'ns estan exhaurint i alguna novetat també de cuina vegetariana també.
Ostres, mira, li farem arribar a la meva parella.
Molt interessant. De projectes en van sortint molts, i aniran cada vegada més i els anirem anunciant oportunament, no?
I dius que llibres s'estan acabant i que en reeditareu, com quin s'està acabant?
Sí, mira, el llibre de la Mel, de Fra Valentí Serra, fa temps que l'hem exhaurit. Ara hem tret la cinquena edició del llibre de Remeis i ja està
funcionant molt bé.
No haurem de fer un altre, perquè és que no sé què té aquest llibre, que atrau i interessa molt a la gent. El llibre de Celebrem Nadal, de l'Amadeu Carbó, molt interessant, un folclorista que sempre que arriben aquestes festes doncs el criden els mitjans per parlar de tradicions i costums. Ens vam deixar moltes coses al tinter, era un dels primers llibres que traiem de la col·lecció, que era primet de pàgines, i ara mirarem d'ampliar-lo per l'any que ve, amb imatges, amb textos, amb idees noves. Serà una revisió d'aquest llibre. Tenim...
També en té un, Fra Valentí, del Pessebre, ara que parlaves del Nadal, entrem
també,
dins el Pessebre, em sembla que
també l'haurem de reeditar. També. És una col·lecció popular que està tenint molt bona acollida, i cosa que agraïm, i que això ens esperona doncs, a implementar-la amb nous títols.
Norbert, pràcticament 40 minuts de ràdio. T'he dit que seria milloreta, però ja saps que quan et tinc aquí sempre acabo traient més minutets.
I s'agraeix, sempre que podem explicar coses.
No sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquests pràcticament 40 minuts de ràdio.
No, hem explicat moltes coses i potser en deixem algunes per l'any que ve.
Sí? Clar, l'any que ve, 2026, ja haurem de... Ara te donaré dades, de Vilaureig, que haurem d'afegir en aquest nou calendari el 2026 sobre el calendari de l'Ermita.
Moltes gràcies.
A tu, que acabis de passar un molt bon dia.
Bon dia.